tot costa.
La titularitat de Joan García a Santander ha tingut com a efecte immediat la sortida, esperada i diria que desitjada, de Ter Stegen al Girona. La que no s'esperava ni desitjava ningú a Camp Barça és la del jove Dro. De seguida us l'expliquem.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 16 de gener de 2026, un dia, un vespre nit d'intensa activitat esportiva, el Girona espanyol, l'Espanyol-Girona, sí que comencem bé, el Madrid-Barça de bàsquet, però un dia en què estan passant un munt de coses. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Ja saps, és la tradició els divendres. Els divendres acostumen a ser moguts.
Ho he pensat.
La sessió de Ter Stegen al Girona es podria fer oficial a principis de la setmana vinent, després que el porter alemany va comprovar ahir el que ja li havia dit Flick, que no comptaria ni tan sols per la Copa. Ara cal veure quina part del sou pot assumir el Girona, que també va ajustat pel fair play. I, per sorpresa, també ho deies ara, Flick ha sabut avui que li marxa un altre jugador. En aquest cas es tracta del jove Dro, que pagarà la seva clàusula de sortida, 6 milions d'euros, segons avançaven aquesta tarda els companys del diari Esport. Ho confirma el mateix entorn del jugador i ho confirma el club blaugrana. Dro havia debutat amb el primer equip el setembre passat, encara amb 17 anys, precisament contra el rival de diumenge del Barça, la Real Societat.
De seguida, Tudurri, Laia Tudel i Ramon Salmurri amb les últimes novetats en gèneres de punt i mercat a Can Barça, avui amb l'ajuda inestimable de l'Eduard Solà.
I després de la victòria d'ahir a Santander, els blaugranes sabran dilluns el seu rival als quarts de final de Copa. Al bombo hi haurà, a més del Barça, el València, l'Albacete, rival que va eliminar el Real Madrid.
Jo vull l'Albacete.
Tu vols l'Albacete?
Sí.
L'Alavés, el Betis...
La cara de Bernat Soler.
L'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao i la Real Societat. Encara el Barça, la porta...
Bernat, no passa res perquè l'Albacete no fa vent. O no tant com el Cantàbric.
No, però hi fa fred i, a més, no és un lloc, ja ho he dit seriosament, de fàcil accés.
Quin rival vols, Bernat?
Qualsevol a casa. Per tant, tots menys l'Albacete.
D'acord.
Encara... Penseu que és un mes de gener, ja no parlo per mi, parlo pels jugadors del Barça, és a dir, infernal, és a dir, crec que són 7 partits fora de casa. Una cosa... impensable.
Bé, ho resistirem, sigui el que toqui en el sorteig de dilluns.
Encara el Barça. Laporta ha declarat avui com a investigat d'un presumpte delicte d'estafa de 90.000 euros, ha declarat davant el jutge, presumpte delicte d'estafa de 90.000 euros relacionat amb el Reus. A la querella també hi apareixen Rafa Juste, Salai Martín i l'exdirector general del Barça, Joan Oliver. Laporta ha defensat que és un cas d'incompliment contractual, no d'estafa ni d'engany. Hi ha dues denúncies més relacionades que porta el mateix advocat, que diu que si arriba a judici demanarà 6 anys de presó per cadascuna d'elles.
Hi ha tantes denúncies que et fa la sensació que són molts casos, però no, al final
és el mateix,
és el mateix cas denunciat per diferents afectats.
I ho dèiem abans, avui du el català. L'Espanyol rep el Girona a les 9 del vespre, la 20a jornada de la Lliga de Primera. Els blanquiblaus són 5ens, tot i que han perdut els 2 últims partits. I els gironins, 13ens, amb un coixí de 4 punts sobre el descens, han guanyat 3 dels últims 4 partits. El Girona es baixa Estuani, Bitzel es dubta i viatja Echeverri, per si l'acaben podent inscriure avui mateix, a veure què ens diu el Solà, tot i que estava complicat.
Aquesta hora no està inscrit i no hi havia optimisme en l'expedició del Girona, però ara efectivament li preguntarem a l'Eduard.
I a l'Espanyol torna Pol Lozano, que es va perdre l'últim partit per sanció.
Aquest Espanyol-Girona, evidentment el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que avui arrencarà a 8:45, tan bon punt acabem el Tot Costa, i de seguida que hi hagi 11 a l'RC d'Estàdium i viatjarem per saludar l'Eduard Solà, el Sergi Andreu, la Sònia Oleart i el Xavi Soler.
En bàsquet avui tenim Madrid-Barça d'Eurolliga a 8:45 del vespre i 12 dies després de la victòria blaugrana a la Lliga CB. A la classificació el Barça és el quart amb un balanç de 14 victòries i 7 derrotes, un triomf més que el Madrid.
En aquest cas, i com sempre a l'Eurolliga, aquest Madrid-Barça, aquest clàssic a l'antena digital de Catalunya Ràdio, web i app o plataforma 3CAT, a partir d'un quart de nou del vespre.
I el Rally Dakar, final èpic de l'etapa d'avui per Nani Roma. Laia Sanz ha remolcat el cotxe de Roma amb problemes a un pneumàtic perquè arribés a l'hora a meta, no el paralitzessin i pogués conservar la segona posició a la general. Nasser Al-Attiyah és el campió virtual d'aquesta edició en cotxes, el qatarí ha guanyat també la penúltima etapa i té Nani Roma a 15 minuts. Laia Sanz mantindria la 20a posició a la general. I en motos, Ricky Brabec acaricia el tercer títol a falta de l'última etapa.
És que encara no l'havia fet.
Vols que hi tornem?
No, ja està.
Ja està fet una vegada, no? Doncs Brabec, que ha guanyat el tercer títol, vaja, que acaricia aquest tercer títol, supera Luciano Benavides en més de 3 minuts a falta de 100 quilòmetres de l'etapa final de demà.
Brabec també pel Damià Aguilar, que ens ha explicat tot el Dakar i que avui, òbviament, ha pogut parlar amb els dos grans protagonistes del dia, el remolcat Nani Roma i la remolcadora Laia Sanz.
I l'europeu masculí de waterpolo de Belgrat, la selecció espanyola comença la segona fase, guanyant Montenegro per 14-6, i estarem pendents durant el tot costa del tenis taula, perquè el Reus Ganchet juga aquest divendres la classificació pels quarts de final de la Champions femenina. L'equip reusenc rep el Sant Quentin francès i per passar li val perdre per 2-3 o fins i tot per 1-3 si guanya en 6.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Una pregunta polèmica, avui.
Una pregunta instigada per Bernat Soler i Laia Tudel.
Sí, s'ha de dir que la majoria no està amb el Bernat, que quedi clar.
Això però ho direm després. És a dir, què pensa el Bernat ho direm després. No donis un titular.
No, però encara no ho he dit. Has parlat de tu a tercera persona.
Molt mal, molt mal.
Des de Luis Aragonés no veia un cas així.
Iker Casillas.
A veure, la pregunta és... Perquè l'audiència s'ubiqui. La pregunta és... Amb quin fet heu vibrat més l'última setmana? El títol a la Supercopa? La destitució de Xavi Alonso? El cau d'Albacete? O la victòria a Santander? Que s'ha d'admetre que aquesta última està complicada. Però són les quatre opcions. No direm quina és la majoria, però... no és l'opció del Bernat. I aquí ho deixo.
Sí, així com a última hora no ens hi ha cabut a les opcions, la vostra opció és la sortida de Ter Stegen al Girona, també ens ho podeu dir als comentaris, que recollirà convenientment la Ruth Vilà.
La pregunta és amb què el fet que us ha fet vibrar més, eh?
Sí, amb quin fet heu vibrat més. Va. Si no teniu la panxa plena, és indiscutible, efectivament.
Vinga, des d'ara i fins a 8:45 serà quan cedim el testimoni al Tot Gira de l'Espanyol Girona. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
El Bernat Soler ja ha estat arxipresentat. Hola, Bernat, bona tarda. Bona tarda. També ens acompanya la Gemma Herrero. Hola, Lady Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Carcamal Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tots
tarda.
Tots bé?
Sí. Bueno,
correcte.
Sí.
Carai, quin desànim, no?
Sí, no, bé.
Tant t'afecta la marxa de Ter Stegen?
No, és la d'estar afectat per la de Dro. Ah.
Bona samarreta, avui.
El Ferran no era...
Sí, Nidro... Ah, no, Brotes.
Ha vingut un altre humorista, avui.
Sí, estem vinga, de divendres tarda,
que és divendres, i ja sabeu que els divendres, a part d'humor, tenim tutoria.
La tutoria, pista número 1.
Avui parlem d'un defensa. Qui és?
Parlem d'un defensa.
Continua sense ser Messi, eh?
No, de moment no serà Messi, però la cosa està bastant oberta. En tot cas, avui ja sabeu que busquem un futbolista i no pas un partit, ni... Què busquem habitualment? Partits?
Un club.
Ah, un club, això. Sí.
Cal dir que hi ha molta motivació avui a la taula.
Avui tenim...
Quan el Ferran Martínez va ser convidat, va dir que vindria perquè calia defensar el liderat.
Molt bé. Doncs avui en tindrà una altra oportunitat i Bernat Soler i Gemma
Herrera... No, la primera, perquè és la primera jornada que vinc com a...
Que ets líder.
Campió d'hivern.
Quina pressió.
Molt bé. Vinga, va. Que hem d'entrar en matèria, que hi ha moltíssima teca, però abans, i això és obligatori cada dia, recordar que fem 10 anys.
costa una década.
Paulinho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va por China casi un año después de dejar el Barça?
Bueno, estoy muy bien en China. Al final es un sitio que no un club que ya conocía muy bien. Y bueno, estamos aquí disfrutando.
Tot costa una década.
Mira, que hi ha hagut entrevistes en aquests 10 anys de Tot Costa, doncs aquesta és de llarg la que em va fer més il·lusió fer. Paulinho, referent futbolístic.
Va ser tota una deferència que volguessis saber d'ell, no, com li anava.
Va ser una deferència que ell volgués atendre a mi. Això se li ha de reconèixer.
Com era el sistema aquell que li deies?
4-3, Paulinho 2.
4-3, sí, Paulinho 2. Sí.
És la meva modesta aportació a la història de la tàctica i de Valverde. S'ha de dir. Vinga, va, ara sí, entrem en matèria.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Pam, 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 pam. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. You know the
pilota que rebre Ferran, supera el porter, xuta Ferran, gol. Gol, 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 gol. Ferran Torres. La té la Mínia mal, la companya Lewandowski, també Rafinha, Lamin, cap a Lewandowski.
Mira, la passada.
La juga cap a Rafinha, el segon
per la passada. La de Rafinha m'agrada més.
Gol, 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 gol. Lamin Yamal, per rematar el partit, per rematar l'eliminatòria, per classificar el Barça pels quarts de final. L'àrbitre assenyala el final.
Va costar una mica, va costar força, Flick va haver de tirar de tota l'artilleria, però finalment el Barça va guanyar per 0-2 a los nuevos campos de Sport del Sardinero i es va classificar pels quarts de final de la Copa del Rei, certament amb ajuda de Joan Garcia, que amb 0-1 al marcador i gairebé al límit del temps va fer una gran parada a Mànex Lozano, es deia el davanter del Racing, que va generar un intensíssim debat ahir a la TET, que no mantindrem ara. La qüestió és que, després en parlarem, però els esdeveniments se'ns acumulen i la titularitat i el protagonisme de Joan Garcia ahir a Santander ens aboca a una notícia que ja hem estat comentant des de fa setmanes, que semblava a punt de caramel i que ara, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja podem donar per feta, a falta d'oficialitat, que és la marxa, com s'ha dit, de Marc-André Ter Stegen al Girona.
Sí, és imminent, després que avui s'hagi acabat d'activar tot, perquè Ter Stegen, després de veure que ahir no va jugar en partit de Copa, ha decidit ja acceptar definitivament la proposta del Girona, proposta que tenia des de ja feia molts dies, i avui finalment Ter Stegen ha decidit fer el pas, truca a Girona i dir que acceptava aquesta proposta de l'equip de Mitchell. El Barça asseguren que no s'ha mogut d'on era, que Flick ja ha dit per activa i per passiva que Joan Garcia era el seu porter, però entenen que Ter Stegen hagi volgut esperar i gestionar els seus propis timings, que, insisteixen, no són els mateixos que tenia el club. És una operació que no està tancada, però està molt avançada, fins al punt que hi ha hagut un moment del dia en el que la possibilitat que es fes oficial avui mateixa estava damunt la taula. Avui el Girona té partit i això endarrerirà segurament les coses, perquè demà hi ha roda de premsa a Flick i diumenge juga al Barça.
Ja he tingut conya que debutés avui a Cornellà.
Sí, mira. Sí, sí.
Si hagués gestionat els timings d'una altra manera, hauria pogut ser-hi tot.
A veure, aquí hi ha una qüestió, que és com es distribuirà el salari, la fitxa actual de Marc-André Ter Stegen. El Girona en pagarà una part. L'escenari més optimista que dibuixava el Barça és que el Girona acabés pagant aproximadament un 20% del salari del futbolista, però no hi arribarem ni de bon tros. No tinc les xifres definitives, però sí que sé que el Girona m'aportarà...
Ara potser t'agafo. 20%, parlem del que li queda de...
Sí, sí,
o sigui, 20% de la segona part de la temporada.
Sí, sí, sí. I el Girona n'assumirà una petita part i el Barça assumirà la resta. I deixa'm afegir que acabem aquí, acabarem amb Ter Stegen a Girona, perquè és una decisió del futbolista que també s'emmarca dins de les circumstàncies personals que té.
L'Eduard Solà, evidentment, ja és a l'RCD Stadium. D'aquí una estona ens explicaran els 11 d'aquest espanyol Girona. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
T'encaixa, confirmes aquesta informació del Salmo, eh?
Sí, absolutament. Està tot tancat perquè Ter Stegen sigui nou porter del Girona, el que passa que hagués sigut difícil que hagués arribat a debutar avui perquè el Girona encara té Livakovic. Heu de pensar que Livakovic encara està inscrit, per tant, abans que arribi Ter Stegen ha de confirmar-se la sortida de Livakovic, que recordem que en el mercat d'hivern ha de sortir, ell ha demanat sortir, va marxar uns dies amb permís del Girona per tancar la seva sessió al Dinamo de Zagreb, hauria d'estar cedit pel Fenerbahçe, no van tancar un acord per la seva sessió pel tema del sou, i és evident que les pròximes hores, i més ara, havent arribat a un acord amb Ter Stegen, li acabaran de fotre aquesta petita empenta a Livakovic perquè acabi marxant. Per tant, des de Girona tenen molt coll avall que Ter Stegen serà el seu porter en aquesta segona volta.
Està costant això dels entre arribar l'un i surt l'altre, eh? Amb Solís i amb Echeverri està la cosa igual.
En aquest cas, sembla la cançó de l'enfadós, perquè ja fa dies que expliquem que Echeverri està entrenant amb l'equip, a les ordres de Mitchell, semblava que la setmana passada podia debutar, no va ser possible. Solís ja és a Anglaterra, aquesta setmana ha demanat tota la paperassa, ja han hagut problemes burocràtics pel sol fet de ser extracomunitari, necessitava un permís de treball per poder entrar a Anglaterra, això tarda uns dies, i a hores d'ara, aquest matí, aquest migdia, aquesta tarda, ha d'estar acabant de tancar la seva incorporació al Birmingham, ja és allà, i per tant, pendents que es faci oficial la sortida de Solís, perquè això voldria dir que ja hi ha una fitxa extracomunitària lliure perquè pugui inscriure's a Claudio Echeverri, que no ha entrat a la llista de convocats perquè encara a hores d'ara no està inscrit, perquè no té plaça, però sí que està aquí amb la resta de companys, per aviam si sona la flauta i abans de les 9 pot ser inscrit, però vaja, gairebé ho podríem
descartar.
Això seria
tan automàtic que si ara s'anunciés el fitxatge de Solís a Anglaterra, Echeverri al minut següent podria entrar a la convocatòria?
Si a la Lliga de Futbol Professional ens esperen i estan pendents d'això, sí, perquè el Girona diu que té tota la paperassa a punt per enviar-la directament, o sigui, que ja no la deuen enviar per fax, no? Deu ser via mail, no?
O WhatsApp. O per missatger, sí.
Exacte.
Bé, doncs després veiem si Echeverri acaba entrant o no a la convocatòria. Sembla difícil, però l'Eduard Solà confirma el que ja ens explicava el Sal Murri, que és que Ter Stegen, en qüestió de dies, ja no dic hores, perquè si s'ha de tancar la qüestió Livakovic, doncs haurem d'esperar-nos. Edu, queda't per aquí, que ara et pregunto per Marc Bernal.
Molt bé.
I ara qui pregunto és al Bernat, a la Gemma, al Ferran. Bé, això de Ter Stegen semblava una solució que gairebé diria que lògica, ateses totes les circumstàncies de voler jugar, la família, etc etc. Jo crec que és una bona solució per tothom.
Sobretot la última part que deia el Salmo, de la part familiar. Aquí sí que Ter Stegen vol ser un pare actiu, vol ser un pare present, i el fet de marxar fora suposava deixar els seus dos fills aquí i perdre-li el rastre durant, com a mínim, fins a l'estiu. I ell això no ho volia. A part, també té una situació personal complicada, perquè s'està separant, o encara està separant-se, divorciant-se, vaja, i vol estar aquí. I això ha significat que Ter Stegen faci aquest pas d'anar al Girona. Amb tots els respectes, i que no s'enfadi l'Edu, en una situació normal o més estable de Ter Stegen, segurament no hagués anat al Girona.
Uh-huh. Això però, jo crec que no s'enfadarà l'Edu, jo crec que això ho entén tothom.
Sí,
però Ter Stegen és un... No, ara mateix no sé si és un dels millors porters del món, però evidentment no és un porter d'equip que aspira a la permanència.
I després a mi em sembla que aquí el Barça està jugant malament les cartes.
Ah, sí?
Per mi sí. Per mi, perquè el Girona, llegint el Sergi Soler avui, no arriba al milió d'euros, i l'altre dia aquí també el Marcos López va dir que més o menys, com a molt, un milió d'euros. O sigui, coincideixen les dues xifres i són dos periodistes que els donen màxima credibilitat. I després, per aquesta xifra,
Assumiràs tu pràcticament gairebé el tot el seu sou.
Barça, perquè Ter Stegen...
Sí. Ja, la qüestió és si ell
pot renunciar
a una part.
És a bonus. Uh-huh. Clar, els bonus no els guanyarà. I acabo, jo, si el Barça, com a mínim, m'esperaria el 2 de febrer.
Jo amb això discrepo una mica. Jo crec que és una bona notícia per tothom. Començaré per una part més personal o emotiva, que crec que molts oients i culers coincidiran. Ja que ha marxat un equip, doncs el Girona ens hi està bé, perquè és un equip que ens agrada i que volem que se salvi, i per tant doncs, trobo que està molt bé. I al final aquí hi ha una qüestió, que és que més enllà dels diners que pugui treure el Barça o pugui estalviar-se, hi havia una situació que jo tinc la sensació que les últimes setmanes s'ha valorat molt a dins del Barça, que és els problemes que podia provocar, o la situació problemàtica que podia suposar tenir un porter com Ter Stegen, porter de primer nivell,
sense jugar,
com a suplent, a dins d'un vestidor molt sa, d'un vestidor molt... Jo no dic que Ter Stegen hagués creat mal amaró. Ter Stegen no va tolerar, la va tolerar poquet, la convivència amb Claudio Bravo, fins al punt que va plantejar un pols al club i va dir o Claudio Bravo o jo, però això de jugar ell la Lliga i jo la Champions no. És a dir, que ja ho feia de jove, imagina't ara de veterà. I, per tant, i acabo, Ferran, crec que el Barça ha considerat, escolta'm, com que igualment té contracte amb nosaltres i li haurem de pagar, i si no, haurem de buscar-li un club que li pagui, que ens estalviarem 4 milions, doncs escolta'm, que vagi a Girona, que és on vol anar ell per la seva qüestió personal, nosaltres ja paguem pràcticament tota la fitxa, però sabem que no estarà aquí, i aquí tindrem la tranquil·litat d'un Joan Garcia de plenitud i un Stenze que assumeix perfectament
el seu paper. Simplement, bueno, jo aquí discrepo. Simplement, jo m'hagués esperat a l'últim dia de mercat per no tenir un cap ensurt aquí.
Però si t'esperes a l'últim dia de mercat, te'l pots menjar.
Bueno, però per total, per pagar però, el que hauràs de pagar...
Sí, però tu estàs parlant...
I si la setmana que ve, Joan García es lesiona?
Tu estàs parlant des de l'òptica econòmica, i si vols esportiva per 15 dies, i el Bernat parla, i jo estic d'acord amb el Bernat en això, d'una qüestió de salut de vestidor.
Sí, jo dic que jo no dic que marxi, però que llavors, espera't a l'última setmana, perquè si aquí tens a Joan García s'encostipa, o li torna a passar alguna cosa al genoll, o qualsevol problema, que
has
de jugar amb Chesney.
Això et pot passar el 5 de febrer.
La passada temporada van jugar amb Chesney i no les va anar malament.
No, però t'aniria millor amb Ter Stegen que amb Chesney.
Jo també estic amb la Sònia.
El que passa que això que dius, Ferran, pot passar el 5 de febrer, i aleshores estaràs en la mateixa situació. Jo et compro l'argument en el sentit, el que passa que entenc també el que diu el Bernat, però en el sentit que, tant per tant, si l'has de pagar tu el 90% del sou...
Espera't
al
final.
Doncs, no, ja ha quedat els 6 mesos.
Però...
Però aleshores passa la situació...
Llavors hi ha l'argument de vestidor.
Entenc el teu argument.
Jo aquest argument el dedueixo...
Però aquest argument...
Ja, però aquest argument el dedueixo des del moment en què veig que el Barça... clarament li obre les portes.
No el volen ni veure.
I el Girona, si vols, ja fem càrrec de la fitxa nosaltres i sigues feliç.
I en aquesta línia jo ja afegeixo que Ter Stegen, com que és evident que no el vols aquí, tampoc el voldràs a l'estiu, potser Ter Stegen, jo estic bastant convençut, 5 mesos jugant a Girona, aixeca la llebre a equips que diguin a veure com està aquest tio, que fa 2 anys que quan no és un all és una ceba, si fot mitja volta de cine, aquest tio a l'estiu té marcat. Vaja.
Bueno, i al Mundial, que encara en tindrà més.
Sí, això ja ho veurem. Jo, això del Mundial, fa un any que en parlem,
Una última cosa. Vull trencar una llança a favor del Girona. Jo crec que el Girona, és veritat que és un equip que està lluitant per no baixar, i que és un equip que històricament doncs, no ha estat a primera divisió, però jo crec que els últims anys el Girona han comportat una imatge que fa que sigui vist d'una altra manera pels futbolistes, i que per tant per Ter Stegen o per qualsevol altre futbolista de primer nivell hi ha anat Witzel, hi ha anat Lemar, hi ha anat altres futbolistes, diguin, home, d'acord, és un equip que està a la part baixa, que està lluitant per no baixar, però és un equip que fa 2 dies estava jugant Champions, que té un entrenador que tothom en parla bé, que té una proposta de futbol que està bé, i que pertany a un grup, que és el City, que és un grup futbolístic seriós, prestigiós, i per tant, jo crec que no és anar a...
I que s'hi viu molt bé... Això també és molt important.
Correcte. Gemma.
Jo estic més en el Bernat que en el Ferran en aquest cas. A mi em sembla, com diuen els modernets, un win-win per tots. És a dir, per el Ter Stegen, perquè es queda a casa, que era el que el volia, a casa a Catalunya en refereixo, per una qüestió personal, perquè així podrà jugar y es una Indie Mundial y para él era fundamental poder jugar. Per el que ha dit també el Bernat, Ter Stegen no és un bon suplent i, en fi, pues millor que jugui en un altre joc que no que estigui en morros en el vestuari del Barça. I pel Barça, perquè, bueno, pues esta liga tenia alguien a qui no vol i que li pot causar una mica de, pues de, bueno, de mal ambient en un vestuari que es nota o que es ve des de fora que funciona molt bé i que van tots a una. És un win-win per tots, per mi.
I ja el dubte...
L'únic és la qüestió econòmica, però en aquest cas és que, bueno...
Alguna cosa s'ha sacrificat.
I la part que explica el Ferran, que és evident, que pots tenir un accident, se't pot tornar a lesionar Joan Garcia, com va passar al setembre, i aleshores diguis, hosti, que bé ens hauria anat amb Ter Stegen, però això va passar durant anys, quan teníem Pinto, i l'any que Valdés es va trencar el genoll, doncs aquell any ens...
Sí, però a Ter Stegen no li pots posar la banqueta esperant a veure si a Joan Garcia... li passa alguna cosa.
Jo crec que... Vaja.
No, per això ahir el partit era decisiu en aquest sentit el partit d'ahir. Perquè si a Ter Stegen li haguessis donat la copa, potser s'hagués plantejat o hagués acceptat quedar-se aquí fins a final de temporada. Ara bé, si veu que ja no juga ni la copa, llavors sí que tenint l'opció de Girona, que és a una hora...
Mira, aquí, en tot cas, si és que quedava algun dubte, Flick el va acabar
d'esvai. Jo crec que guanyar, de tota manera... guanya més ell que el Barça, insisteixo, perquè no sé fins a quin punt, ja l'has tingut 5 mesos sense... És veritat que estava recuperant-se de la lesió, però... vaja, no sé fins a quin punt que et farà morros cada dia, doncs et farà morros cada dia. No és un jugador que pugui arrossegar-te d'altres jugadors dintre del vestidor que es puguin posar de part seva, perquè és un jugador que va estar a la seva. Mm-hmm. Per tant... dic, com que econòmicament surts perdent i et quedes igual, pràcticament, perquè amb aquest milió d'euros que va al Barça?
Però,
pràcticament ja, res.
Fixa't, home, que...
Doncs, però... doncs tenir de cobertura, tenir-lo a ell o tenir-lo a Chance,
sí,
et dic...
Pressió...
És veritat, també et dic que hem tingut molta mala sort amb Joan Garcia perquè normalment els porters no es lesionen. Mm. La mateixa que amb Ter Stegen els dos últims anys.
La pressió a la que sotmet Ter Stegen els últims mesos a l'equip i al club no li hem vist a cap altre jugador. És a dir, al final de la temporada passada, quan s'està recuperant, s'haurà...
Sí, però ara amb Joan Garcia de titular no pot fer cap pressió.
Pressionant per la situació de Boite que estens, ni això condiciona el relat que es fa i com es mira l'equip.
Quina pressió
després,
farà ara?
A l'estiu, el comunicat, vull dir que no estem parlant d'un jugador a qualsevol que el tens allà arraconat i no passa res.
Però, d'ara i d'aquí a final de temporada, quina pressió et podia fer el jugador d'ara a final de temporada? Cap. Perquè és evident que ell no pot donar entrevistes que és millor que Joan Garcia.
Jo entenc que Flick, Deco i tota la part esportiva
prefereixen que marxi,
això ja ho entenc, però aquest preu...
Si Flick no volgués que marxés,
no marxaria.
Hauria fet els moviments que toqués i ahir l'hauria posat a jugar.
Jo soc Ter Stegen i tinc un entrenador que és Flick, que ha decidit fitxar un jugador perquè juguen en lloc meu, uh-huh, que m'ha passat amb Joan Garcia, i diria, i jo donaria per al·ludit, dic, aquí no hi pinto res.
Edu, vols dir...
Sí, volia dir que, us imagineu que arriba aquí Ter Stegen i Mitchell continua apostant per Gazzaniga, perquè, clar...
que li diguin a l'Ivakovic.
Ja seria massa,
Exacte, és que li ha passat a l'Ivakovic i la temporada passada li va passar a Pau López. És evident, uh-huh, que el que estava dient és un porter de nivell superior al Girona, que el Girona ha aprofitat aquesta circumstància perquè sabia fins ahir que si ahir no jugava i gairebé era segur que Ter Stegen anava al Girona. És un porter d'un nivell superior a la situació del Girona, que el Girona ha sabut, com ara deia la Gemma, un win-win per tots i que ha pogut aprofitar les circumstàncies.
Molt bé, doncs Ter Stegen a punt de fer les maletes cap a Girona. Bé, no haurà de fer ni les maletes, aquesta és part de la gràcia que segurament continuarà vivint aquí a Barcelona.
Pot anar i tornar al mateix dia.
Per això ho dic. Fins ara, Edu.
Fins ara. I like the singer.
He's a little eccentric. Qui sí que farà les maletes, i aquesta no l'havíem vista venir, ni nosaltres, ni crec que el club, és Dro. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui aixecava la llebre, n'informava el company de l'esport, el Carlos Montfort. Dro se'n va del Barça i ho hem pogut confirmar.
Sí, sí, ho hem confirmat i ho deies bé, eh? Una mica no, ha agafat per sorpresa pràcticament tothom al Barça. Dro, el jove migcampista que aquesta temporada doncs havia debutat amb el primer equip i estava en dinàmica del primer equip i que Flick hi confiava molt i també el club, era un jugador que tenia segons el club molta projecció, doncs ha decidit marxar del Barça en aquest mes de gener. Fa dies que el jugador amb el seu agent, amb Ivan de la Peña i també amb la família valoraven aquesta opció de marxar. Sempre ha tingut, des que va debutar amb el primer equip, ofertes de clubs importants d'Europa, però ja fa unes setmanes que valoraven seriosament l'opció de poder marxar i no cedit, sinó marxar del Barça pagant la clàusula. I avui és just el que ha comunicat el jugador i el seu agent al Barça. Aquesta intenció de dipositar la seva clàusula de 6 milions d'euros, una clàusula que és baixa, però és que estem parlant d'un jugador que tot just ara ha fet 18 anys, per tant, encara ara estava just a la porta de renovar contracte i aquesta clàusula segurament hauria pujat, però vaja, doncs ha comunicat avui al seu agent Ivan de la Peña que dipositarien la clàusula, que tenien la intenció de marxar del club. Després ha estat el jugador, qui també ho ha comunicat, evidentment, a Flick, en una conversa que ens diuen que ha sorprès molt a Flick i que diríem que no ha acabat d'acceptar-ho del tot bé, en el sentit que ell ja hem dit que apostava molt pel jugador, però vaja, l'ha sorprès aquesta decisió del jugador. Els pròxims dies es farà oficial i entre totes les ofertes que té de clubs importants hi ha una oferta del PSG, de Luis Enrique, que és una de les opcions que ara mateix té més força per on pot acabar el jugador. Dro, també hi ha altres clubs importants de la Premier, però bé, el cas del PSG, per exemple, no em dubvia el vincle que hi ha de la Peña, que és el seu agent, també porta Luis Enrique, entrenador del PSG, bé, que pot haver-hi també doncs, que coneixen bé el jugador. I el Dro, que vaja, que ell està molt content i molt agraït a Flick i al Barça, però que segurament al principi va començar jugant, després, ara, ha vist que ha anat desapareixent, que no ha tingut tants minuts, i això és el que l'ha acabat de fer prendre la decisió de marxar del Barça pagant la seva clàusula. Segurament també és una posició al migcampista que veu que hi ha molts jugadors, que hi ha moltes opcions, que ara s'incorporarà Bernal, va ser incorporat, també s'incorporarà Gavi, i aquí doncs el jugador ha optat per buscar sort fora del Barça.
Més que Bernal i Gavi, que també la qüestió és que...
Bé, la resta, la qualitat i el talent que tens
al
mig.
Però que vull dir que Dro és mitja punta i allà, a part d'Olmo i Fermín, de tant en tant hi apareix Rafinha, últimament ja ha aparegut Lamine, vull dir que certament està en una posició on la competència és bastant, bastant bèstia. Aquests són els motius de Dro. I el Barça, ja deia la Laia que Flick no s'ho pres gaire bé, el Barça tampoc.
Sí, no estan gaire contents del Barça amb com s'ha donat tota aquesta situació fins al punt que, evidentment, com deia la Laia, s'han quedat molt sorpresos. Estem parlant d'un futbolista que tot just ha fet fa no res als 18 anys i, per tant, hi ha també una situació contractual aquí a resoldre i el Barça no s'ha plantejat en cap cas oferir-li una renovació o una millora de contracte a Dro. Primer de tot, perquè consideren, diguem-ne, que el jugador no ha estat prou honest o fins i tot ha estat un punt lleig el seu comportament amb el club, no perquè no tingui tot el dret del món a marxar si vol, sinó segurament per com han anat tots aquests últims dies. Segon, perquè es considera que és un jugador massa jove i que no s'ha guanyat oferir-li una renovació. I tercer, i em sembla el més important de tot, perquè el Barça és un club que ara mateix, amb la situació econòmica que té, també està apostant molt pel talent jove i es considera que aquesta és una decisió clau. Si tu ara li ofereixes una renovació a Dro...
Tots darrere.
Sí. Doncs em sembla bé també la posició del Barça.
Jo entenc la decepció del Barça, però no l'emprenyament. És a dir... entenc. Mira, que diguis, ostres, quina llàstima que un jugador tan jove se marxi perquè, bueno, perquè té molt futur i apostaven per ell, però emprenyar-se...
Més que, o sigui, és bàsicament, no, ja et dic, no és per la decisió en si, sinó perquè el Barça considera que en els últims mesos ha fet un seguiment, ha apostat per Dro, ha mantingut una via oberta de contacte amb ell i de cop i volta s'han trobat amb que el representant i el jugador es plantaven i deien marxem. I una mica la sensació de
Home, que no els hi han donat opció,
si,
no?
Si no estaves content, ho podríem haver parlat, perquè bé que hem anat parlant de que entrenis amb el primer equip, de si aniràs convocat, de si tindràs... Tot això s'ha estat parlant entre uns i altres. Com és que en cap moment ens heu dit, escolta, que no anem bé i que ens ho estem plantejant, perquè ho podríem haver resolt, o no?
Aquesta és la clau, també, perquè jo, pel que sé, sí que hi havia aquesta via oberta que explica el Salmo, d'intentar millorar el contracte, ampliar el contracte de Dro, i el Barça entenc que es pugui queixar de que no els hagin posat sobre la taula això. No sé si se li ha posat o no, però entenc que, pel que explica el Salmo, el Barça pugui estar enfadat per això. Després, que ell vulgui marxar, a mi, el que explica la Laia al PSG, i el fet que ara hagi fet 18 anys fa 3 dies, i que avui digui això, no m'estranyaria que tingués alguna opció important d'Anglaterra.
Perquè Anglaterra perquè, és extracomunitària.
Anglaterra clar, fins clar, als 18 anys no pot sortir. I per tant, no dubto que té el PSG sobre la taula.
I alguna altra.
I alguna altra oferta important d'Anglaterra, perquè ara sí que pot marxar. I, per exemple, el Manchester City sempre està molt pendent del planter del Barça, també.
Ara que dius això dels 18 anys, crec que l'última imatge que tindrem de Dro com a jugador del Barça és a l'avió de tornada amb un pastisset que li van fer per...
Ara ho veiem amb els companys d'Esport 3 on s'ensenyaven.
Jo dic un no a fer drames de la marxa de jugadors de la Masia del Barça.
Estic d'acord.
No a fer drames de la marxa de jugadors de la Masia del Barça.
I afegeixo que tampoc no a criminalitzar-los sense comprendre... Jo vull saber on va.
Això de Dro ha passat tota la vida. Va marxar Piqué, va marxar Cesc, va marxar Dani Olmo, jugadors que després han tornat.
No, però tu ara has parlat de jugadors que no havien debutat al primer equip. Però vaja, pots anar a Vallès Moriba, si vols. Pots anar a Marguiu, pots anar a altres...
Però no és un jugador del primer equip.
No, però han tingut oportunitats al primer equip. D'aquests casos que has citat tu eren jugadors de 15 anys.
Però eren promeses.
Sí, drames no.
I a més, hi ha una altra cosa, que és que la funció principal del futbol formatiu del Barça, de la Masia, com es diu, com se la coneix, és, evidentment, nodrir el primer equip, alimentar-lo. Però no tots poden arribar al primer equip. I, per tant, per mi, una funció que tindria la Masia i que s'utilitza molt poc és la de generar ingressos econòmics. I, per tant, és normal que de tant en tant hagis de vendre jugadors. És més, és que jo crec que n'haurien de vendre més. I alguna vegada n'haurien de vendre algun que fins i tot tingués una cotització superior a la de Dro.
Clar, però
jugadors, per exemple, del primer equip.
Però els que tu els hi veus recorregut, i entenc que el cas de Dro ho era, jo no sé quin recorregut, però que li veu recorregut no el vols vendre, i menys per 6 milions.
Jo crec que tots... Sí, jo crec que 6 milions potser és una xifra baixa, no? Però jo crec
que
tots els jugadors que arriben a aquest nivell ja d'entrenar amb el primer equip i fins i tot debutar...
Però és que això de la xifra, recordeu quan va marxar Jordi Mboula?
Sí.
Que eren 3 milions. I van dir, hem d'augmentar les clàusules de rescisió dels juvenils... A 6, i les van doblar a 6 milions. Però que ara 6 milions, sí, com clar, està el mercat...
Però amb el que li pagues a un juvenil no li pots fotre 500 milions de claus.
No et dic 6 milions, però segurament
volem que es quedin. Si se'n van, volem que ens paguin... No, és que no funciona així.
Jo estic bastant d'acord.
No hi caben. Escolta, i sort té el Barça de tenir una fàbrica... Perdó, que això ho fa servir el Madrid. Una granja de producció.
No sé si és millor.
Doncs gairebé m'agrada més la fàbrica.
D'acord.
La granja. Tenim una masia.
Una acadèmia
de futbolistes joves que tenen tanta qualitat i, a més, tenen un prestigi tan bo que fa que els interessi la gent de fora i vingui gent de fora a comprar-te futbolistes que pràcticament no han fet res i et paguin aquestes quantitats.
La qüestió és que...
Per cert, Sònia, amb els 6 milions de Dro es podrà compensar bastant la fitxa de Ter Stegen.
Sí, clar, però prescindeixes de... Vull dir, perds un altre valor del teu...
I paga Cancelo, també.
Del teu planter, això sí. Volia dir que el cas és que segurament Dro també és una mica víctima del que li està passant al Barça, en el sentit que, primer, que ell veu que jugadors com Lavín i Cubarsí pugen i ja es queden al primer equip, i ell ha vist que va tenir unes oportunitats i ara ja no les té, però és que Dro... en una situació normal, no hauria debutat encara amb el primer equip. I sense les oportunitats que li ha donat Flick, jo dubto que hagués tingut aquestes ofertes a l'estranger. Vull dir que, en el fons, és una mica un cercle viciós en el que tu fas debutar jugadors teus, els poses a l'aparador, però encara tenen fitxes de juvenil i encara tu no els valores com a jugadors de primer equip.
I seguint amb el que deia el Bernat, que jo deia allò de les clàusules simplement perquè és tot pujar i, uh-huh. i el mercat de futbol també ha anat creixent molt, i per pujar-les una mica més, no estic dient de ficar-los una clàusula de 500 milions perquè és evident que no, però moltes vegades el tema de no drames també està bé perquè la Masia segueix produint, eh?
Clar, clar.
Ja, clar.
Va marxar Nico González, que a mi em sembla un futbolista top, i que jo me l'hagués quedat, i va acabar marxant, ara està al City, després de passar pel Porto, ha hagut de fer una progressió, però què ha aparegut? Ha aparegut Bernal, ha aparegut Casador, uh-huh. i ara marxarà Dro i apareixerà Guille Fernández, sí. per exemple, que és un altre futbolista que està al Barça Atlètic i que està a la sub-19 i que pot jugar també per dintre, interior, pot jugar en banda...
I fins i tot Toni, el seu cosí.
Sí, però Toni juga a l'altra, és jugar a la dreta.
Toni el fem jugar de tot, perquè el dia sí. que va debutar el va posar de nou i
sí, més
que
un favor també, no,
li va fer una putada,
també.
Però en fi...
Però vaja, que segueixen, sí, sí. que segueixen sortint joves talents i la Masia seguirà produint i segurament jugadors que acabaran consolidant-se al primer
i tot això després amb allà que hi ha gent que fa números i els comptes i aquelles coses, va perfecte, perquè tot això és net, eh?
Són sí, sí.
6 milions nets.
En tot cas, jo crec que per valorar si el nano encerta o s'equivoca falta saber on va i de seguida sabrem quin recorregut té, però vaja, per tenir més minuts...
Tant de bo triomfi, tu. Tant de bo triomfi.
Home...
Sí, clar.
Vols que et digui?
Home,
tu no el
jo soc, firmaria sota quan Thiago Alcántara va dir jo vull triomfar al futbol, no al Barça. Ho entenc perfectament, això és una mentalitat de futbolista. Si se'n va al Barça, a mi m'és igual, mira.
No li desitjo cap mal, no li diré que no triomfi.
Cap mal no, però no aniré, no resaré per la nostra cada nit, perquè a Dro li vagi bé al City o al PSG.
Aquests futbolistes han de saber molt bé i triar molt bé on van, sobretot si se'n van a l'estranger. Perquè fora del Barça, com diuen molta gent al Barça, i també molts agents, fa molt fred. I ho estem veient. Hi ha molts pocs futbolistes que hagin marxat d'aquí, que hagin triomfat fora.
Per això has de triar molt bé on vas i amb quines expectatives hi vas. Jo l'expectativa que explicava el Salmo, que Dro pensa que ara, amb tota la plantilla sana, no jugarà res d'aquí a final de temporada, jo crec que és molt realista.
La qüestió és on estava el seu nivell de paciència. Vaig debutar el mes de setembre i jo necessito ja jugar.
Aquest no és un problema d'expectativa, és un problema de realitat. Si allà on se suposa que vas, que no ho sabem segur, li proposen jugar des d'allà, jo crec que fa ben fet. Sí, a part de que guanyarà molts més diners, per descomptat. Però bé,
a tot això, avui, a les esferes altes del club i molt properes al president Joan Laporta, entenc que hi deu haver molt malestar perquè dos exentrenadors, Luis Enrique i Pep Guardiola, estan anant a tocar jugadors
quan es confirma el club on va, ho sabrem.
Del Barça, bé, estan tocant i això ja sabem.
Quin ha tocat, el City?
Deia el Ferran que el City... el Ferran deia que el City havia seguit de prop Pedro, i la Laia ha parlat del Paris Saint-Germain, per tant, Guardiola i Luis Enrique, tocant jugadors del Barça, entenc que no, que Enric Martí, per exemple, avui deu estar molt baix.
Jo t'estava intentant llegir, ara ho he llegit, que estàs parlant en el tema de l'embol pel cas de Nielsen, no? I d'altres
exfutbolistes.
Doncs jo encara ara no sé per on anar.
Sí, home, que Masip va dir que...
Enric Masip va dir que no entenia de cap manera que un exentrenador del Barça, en aquest cas parlava de Xavi Pascual, amb Emil Nielsen, anés a tocar jugadors del Barça. Doncs Luis Enrique i Guardiola estan anant a buscar jugadors del Barça i no passa res i és el més normal.
Tot el carinyo per l'Enric Masip em sembla una estupidesa d'argument perquè Guardiola i Luis Enrique són professionals que treballen per clubs que volen el millor per ells en aquest moment.
Bueno, Enrique no és la primera vegada que ha vingut a buscar jugadors.
Clar que no.
Ha tocat a Gavi, ha tocat a Amin...
Ni serà l'última.
Ha tocat a Héctor Ford.
El que hauria de fer el Barça algun dia és tocar aquests entrenadors.
Bueno,
però fer-los amb ells per venir.
Una altra cosa és el bellíssim debat de clubs d'estat, tenen unes normes econòmiques que tu no tens. Això és una altra història i aquí segurament m'hi acostaria, però que vinguin a interessar-se per un nano que se suposa que té un gran potencial i val 6 milions, escolta. Laia, tanquem mercat amb Marc Bernal, que sembla que es quedarà, eh?
A veure, ha estat una de les possibles sortides Marc Bernal aquest gener, que se n'ha parlat també al Girona, que abans parlàvem de Ter Stegen, però en aquest cas per marxar s'ha dit, però és cert que ara la seva situació ha canviat respecte abans de vacances, que era quan, diríem, sonava amb més força aquesta opció de sortir, perquè ara doncs, està jugant, ahir va jugar 60 minuts, està tenint participació. Abans de Nadal el que passava és que Marc Bernal havia rebut l'okay, l'alta mèdica, l'okay dels metges per jugar, però no tenia els minuts que ell li agradaria o que creia que necessitava, fins i tot haver-hi moments una mica complicats per ell, veure que altres jugadors, doncs, que Flick buscava altres opcions abans que ell per la seva posició, Eric, Christensen, fins i tot en algun partit. Vull dir que això va ser difícil, però i en aquell moment abans del Nadal es van produir converses del seu agent amb Deco per saber una mica les intencions del club. Deco li va traslladar que ells no volien que marxés, tot això abans del Nadal, i ara, com que la situació també és diferent, que està tenint més minuts i que també Flick abans de Nadal va tenir una conversa quan va aparèixer el Girona, Flick va parlar amb Bernal i li va dir, sé que hi ha el Girona, sé que hi ha aquesta opció, jo vull que et quedis perquè jo vull confio en tu pel futur del Barça, però també aquesta temporada sé que tindràs minuts. I entre aquesta conversa i que està veient que té minuts, doncs, com dèiem, la seva situació personal ha canviat respecte a les seves intencions, i per això segurament ara, doncs, ell el que diu és que és un jugador del Barça i del club, ell vol seguir el Barça, però que si el Barça li diu, escolta, no tindràs minuts i per tu serà millor que marxis cedit a un altre club, en aquest cas Girona, per tenir minuts, doncs ell ho valoraria i evidentment ho acceptaria, però ara mateix diríem que ha canviat una mica la seva posició. Sí.
Doncs ara mateix aquest no és el missatge del Barça, i també us dic que Marc Bernal ara mateix no està per acabar un partit com va quedar palès ahir al Sardinero.
I mira, abans que parlàvem del partit del Sardinero que marcaria Ter Stegen, també ha marcat el futur de Bernal.
Sí?
Jo crec que si no hagués jugat ahir Bernal...
Però hi havia algun dubte que ahir jugava Bernal?
Bueno, no ho sé, però si ahir no hagués jugat Bernal al partit...
Ja, és que només m'hagués faltat ahir que hagués jugat Pedri de titular i llavors bueno, ja sí que apago la tele. I, en fi.
Però per ell hagués sigut també significatiu i l'hagués empès a sortir del Barça, segurament.
D'acord, doncs mira, Bernal sí que té la paciència que no ha tingut dro.
Jo el que dedueixo d'aquesta notícia, si és que finalment, efectivament, s'acaba quedant, és una molt bona notícia, que és que Bernal tindrà minuts al Barça, perquè el Barça el que volia és que Bernal tingués minuts, i per això s'havia plantejat obrir-li la porta en aquesta sessió.
Jo, Bernat, dubto que tingui molts minuts en el que queda de temporada.
Doncs aleshores em sembla incoherent amb la postura del Barça, no, és que vol que tingui minuts.
Bé, aquesta és una altra. Si tu vols que tingui molts minuts, l'has d'enviar al Girona, però jo no m'imagino on pot tenir molts minuts un jugador que no pot acabar un partit.
Doncs millor m'ho poses, Jordi. Aquest jugador s'ha de quedar aquí i anar tenint els minuts...
Però que estem al gener, que estem... No, ara no estem a la jornada 3 de Lliga. A partir d'ara ja tots els partits són d'exigència màxima. És el pitjor moment de la temporada per donar minuts a futbolistes que els necessiten.
Sí, però no et dic de titular, però hi haurà partits que aniràs guanyant 3-0, 4-0, i jugarà l'últim quart d'hora.
Sí, sí, però ara tens 22 futbolistes sants.
Estaria igual.
I si la cosa va així, i podeu ser campions molt aviat, Si el Madrid segueix així...
Insinues que no confies en Arbeloa, Gemma?
No l'insinuo, ho afirmo.
Assistència perfecta, perquè ara escoltarem el profeta Arbeloa. Laia, alguna cosa més?
No, deixa'm només aclarir, que no he dit que la porta està totalment tancada, la sortida de Bernal, sinó que ha canviat la situació, però el mercat encara està obert.
Pinta que no és que es quedarà, sinó que ara fa més pinta que es quedarà.
Bé, que ell ha vist que ara té més minuts i això canvia, però bé, encara no s'ha acabat el mercat d'hivern.
Molt bé, doncs esperarem aquests 15 dies. Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Salmo, alguna cosa més?
Res més, que vagi bé.
Mercès.
Adéu-siau.
Farem una pausa i escoltarem Arbeloa, però ja sabeu que aquesta pausa ve amb entrepà.
La tutoria, pista número 2.
Entre altres, ha compartit vestidor amb Gerard Piqué. Qui és?
És defensa i ha compartit vestidor amb Gerard Piqué. Uns instants per a reflexió.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, De dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
A la primera meitat del segle XX hi va haver una soprano catalana especialment destacada. Conchita Badia va actuar en escenaris d'arreu del món i va mantenir relació artística amb alguns dels grans compositors del seu temps, començant pels tres mestres que va tenir, Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
A la Finestra Indiscreta piquem pedra per trobar les millors estrenes, les millors pel·lícules, les millors sèries, els millors documentals. En recomanem només el que val realment la pena.
Aquesta setmana parlarem del Cavaller dels Set Regnes, el nou spin-off de Joc de Trons que, a més, s'estrena en català.
Ja sé que sóc un cavaller de segona, però penso que podria ser alguna cosa més.
I de l'estrena de la nova pel·lícula de Rose Byrne, que acaba de guanyar el Globus d'Or a la millor actriu.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som la Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
La tutoria, pista número 3.
Ha jugat a les categories inferiors del Madrid. Qui és?
Parlem d'un futbolista que és defensa, que ha estat company de Piqué i que ha jugat a les inferiors del Madrid. No, veig cares de reflexió, però no d'enviar. Anem cap a Madrid.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Phil Collins, sí. Molt bé, m'agrada molt Phil Collins i m'agrada molt també el Roger Bosau. Hola, Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Sobretot quan ens ve a fer escoltar el nou profeta del madridisme, Arbeloa, que per cert encaixaria en el retrat robot de les tres pistes de tutoria que estem buscant. Ningú no pica, no pica. Dispara. Què ha dit Arbeloa la prèvia del Real Madrid llevant de demà a les dues al Santiago Bernabéu?
A veure, ell diu que està tranquil, que confia en la seva plantilla i li han preguntat sobretot per la possible rebuda hostil que pot tenir demà l'equip al Bernabéu. Veurem si el públic rep l'equip amb xiulets. Per exemple, avui mira la Cope aquesta tarda explicava que el Madrid ja ha demanat ja a la seva grada fan que no xiuli l'equip, per tant, que s'estaria preparant perquè el Madrid, l'equip, no tingués una rebuda hostil. Arbeloa respecta...
I demanar com a eufemisme de com xiuleu, el següent partit posarem aquí... No sé, m'ho invento gent amb la samarreta del Betis en lloc d'aquella grada blanca que tenen, que queda molt xula.
Mentrestant, Arbeloa respecta tot el que pugui passar demà, tot el que decideixi l'afició, però sí que demana suport i, per fer-ho, ha tret el nom de Juanito.
Mira, yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no?
És heavy que en un Madrid llevant estiguem amb els 90 minutis dels nassos i el pobre Juanito...
Populisme des del minut zero. Això no se li pot dir a Arbeloa que enganyi ningú.
No enganya, això és veritat, però jo
És de socorro,
fins i tot des de l'altra vorera pregaria que deixin tranquil una estona
sí,
ja Juanito,
està, ja està.
Pobre, ja...
Sí, bueno, pero ya en la...
Està per causes majors, diguéssim.
Ja en la seva presentació va tirar de paraules i emocions primàries del madridisme, que sí, l'escut, la samarreta, l'orgull... I, bueno, faltava,
creus que el fracaso
faltava Juanito.
Está...
Faltava Juanito.
El fracaso està camino de l'èxit, tu creus?
Bueno, la frase aquesta de Mr. Gómez...
Ah, sabia que t'hauria agradat.
Quan la vaig sentir després del partit, era lo de... Perdó?
Jo estic intuint...
Sí, sí, pues venga, tot
no,
content.
Estic intuint, Gemma, que no,
Pedra...
no respectem Arbeloa com a entrenador. Estic
bueno,
intuint.
A mi és que em sembla que l'únic mèrit d'Arbeloa per ser entrenador del Madrid és que li cau bé a Florentino. Le cau bé a Florentino,
bé,
ja està.
I que va ser soldat de Mourinho, i ja sabem que Mourinho...
És l'únic mèrit que té per ara. Amb lo qual, és lo de, bueno, pues molta sort.
A tots.
Molta sort a tots. Però també em sembla... que quan va acabar el partit i Carvajal va dir això de hem tocat fons, a mi em sembla que no, que encara no han tocat fons. Encara pot ser pitjor. Perquè no crec que Arbeloa sigui un entrenador al que els miures del vestuari, que s'han carregat a Xavi Alonso perquè tenien tenien la benedicció de Florentino Pérez els jugadors i no Xavi Alonso, jo no crec que vagin a respectar més a Arbeloa que a Xavi Alonso. Arbeloa tenia més pes en principi que Xavi Alonso. Digo, al revés.
Al revés. Xavi Alonso més que Arbeloa. També és veritat que Arbeloa...
Jo no veig Arbeloa dient-li a Vinicius haz el favor de pressionar i que vini...
No, al revés.
És que la pinta...
Gràcies,
exacte, la pinta és que Arbeloa ve a donar les gràcies als jugadors per venir cada dia a entrenar. Per
I
tant,
no
a partir d'aquí es posa a les seves mans i la qüestió és com anirà aquesta autogestió.
I que no s'emprenyin. I el primer partit ja va prendre decisions una mica... Bueno, era el primer partit i havia que guanyar sí o sí i ja va prendre decisions una mica raretes. Però la culpa no és d'Arbeloa del que està passant, eh? O sigui, Arbeloa és un recient vingut i no és la culpa d'Arbeloa. El màxim responsable té noms i cognoms i és Florentino Pérez, que és el responsable de la planificació de la plantilla i de la gestió de la plantilla, que està sobrevalorada i mimada.
Què més
no,
diu?
No Arbeloa.
Què més diu Arbeloa?
El nom de Juanito, per cert, l'ha tret dos cops. L'altre, quan parlava de Valverde, que diu que encarna els valors de Juanito i que li recorda Juanito i l'espíritu de Juanito, quan parlava de Valverde. Ha parlat dels jugadors que no hi eren a Albacete, com Bellingham, Mbappé, Courtois i Rodrigo. Diu que es van quedar a Madrid perquè no estaven disponibles i no pas perquè no volguessin jugar.
Todo el que estaba disponible y pudo y estaba disponible para jugar en Albacete vino con nosotros. Los que se quedaron fue porque no podían jugar o si lo hacían asumíamos un riesgo de lesión, ¿no? Y pues decidí que no quería asumir ese riesgo y lo volvería a hacer.
Demà, per cert, torna Mbappé, que serà la llista. Arbeloa no ha dit si jugarà o no, però sí que anirà convocat. De fet, avui s'ha entrenat. I, per tant, demà, amb la baixa de Rodrigo, que s'afegeix a Lunin, Mendy, Trent, Rüdiger i Militao.
Veurem si juga Mbappé, perquè l'equip hi va dir que seria baixa contra el Llevant i l'equip ha encertat bastant el que ha dit d'Mbappé. En fi, que així estan les coses a Madrid i això ens ha portat a una pregunta. Roger, gràcies.
Adeu.
Que us fem a continuació. Ha estat una setmana d'èxits a Can Barça i de naufragis diversos al Madrid. I això, Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha fet que avui us preguntem amb quin fet heu vibrat més en l'última setmana: el títol del Barça a la Supercopa, la destitució de Xavi Alonso, el cau del Madrid a Albacete o la victòria del Barça ahir a Santander?
Doncs la gent aposta per la victòria de la Supercopa, per un títol propi, abans que per les penes dels altres. Sí.
Celebro la tarannà de la nostra audiència.
Un 62% títol de la Supercopa, un 32% el cau del Albacete, un 4% la destitució de Xavi Alonso i un 2% la victòria a Santander. M'ha fet gràcia el Jordi, que fa un rànquing. Diu, primer, Supercopa, va vibrar, diu, molt, vaig cridar molt. El segon, Xavi Alonso, riure discret i malèfic. El tercer, el cau a la copa, i diu, igual a dos gintònics. I el quart, finalment, diu, la victòria d'ahir, encara amb refaig del diumenge.
Sí, va vibrar més amb la destitució de Xavi Alonso que amb el...
amb el cau a la copa, sí.
Això em sorprèn, però, en fi, evidentment és discrecional de cadascú.
El Germán diu, amb el títol de Supercopa és un títol guanyat pel Barça i el Madrid, però el segon lloc l'ocupa el cau de l'Albacete, perquè ja inclou la destitució de Xavi i també el debut d'Arbeloa i la derrota a l'últim minut. L'Àlex ens diu, amb el títol de Supercopa, claríssimament, va ser fantàstic passar per sobre el Madrid un cop més, però l'eliminació que hem patit a mans de l'Albacete també és meravellós. Justícia divina. El Lluís Penyassegat, Supercopa i a sobre guanyada al Madrid... olien un llum.
Clar.
I altres que s'ho passen bé amb d'altres coses, diu el Juan Carlos, sens dubte, Albacete, guanyar el Madrid a la final era claríssim.
Bé, era més previsible que la, sí, la trompada del Madrid. Us prego molta brevetat i sé que en el cas del Bernat no sé si serà fàcil. Tu, Bernat, no hauries votat el títol de la Supercopa.
No, jo formo part del 32%, que tampoc trobo que sigui una minoria.
No.
És una xifra bastant...
són 3 de cada 10, efectivament.
I confesso que jo, aquesta setmana, el fet que heu proposat, dels que heu proposat, amb el que he vibrat més, va ser amb el partit del
Perquè
Madrid.
Perquè tu, això de guanyar el Madrid, ja tens aquella panxa plena que, bé, un no, Barça-Madrid, un títol Supercopa, està bé...